RAC més 1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb ànima.
Us imagineu que cada vegada que et despertis per la nit només posar un peu a terra, s'encengui una llum, amb la intensitat justa per no desvetllar-te, però que t'il·lumini el circuit que vols fer. O que, apretant un botó, generi tot una escenografia que s'adapti a la situació que vols viure dins de casa teva. Un cinema improvisat, un sopar íntim... Tot això ho permet la domòtica. En parlem amb la interiorista de The Room Studio, Meritxell Ribé. Benvinguda, Meritxell.
Hola, gràcies.
I també amb el periodista especialitzat en tecnologia, Víctor Endrino. Víctor, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Doncs això és el que preteníem explicar de la domòtica. És la tecnologia integrada pel nostre benestar. Però jo estic segura que, Meritxell, sabràs definir-ho d'una altra manera molt més exacta que aquesta. Però ens podem fer una idea ja del que és la domòtica, però com la definiries?
Bueno, per mi la domòtica és un conjunt de tecnologies que s'apliquen i es gestionen de manera intel·ligent, que ens fa la vida més còmoda, més confortable i que són evolutives amb la teva manera de fer, de sentir i la teva manera de viure.
Mm-hmm. Per tu, Víctor, la domòtica...
Jo estic molt d'acord amb la Meritxell. És fer-te la vida més fàcil posant la tecnologia a partir de petits detalls incorporats a la teva casa que et fan la vida molt més fàcil, molt més còmoda i molt més sedentària, per què no dir-ho. Però sí, és el que hi ha, i cap aquí anem.
Cap aquí anem, però la Meritxell abans de començar deia m'agradaria desmitificar una mica perquè a vegades això ens sembla molt complicat i que a més és una cosa més masculina que femenina. La domòtica no té sexe i a més no és tan complicada com sembla, no?
No, la domòtica, evidentment, no té sexe. La domòtica està feta per viure millor, independentment de qui siguis i on siguis. I al final, la domòtica, jo sempre dic que crea entorns d'allò que nosaltres necessitem en aquell moment i que evolucionen depenent del que tu evoluciones, ja sigui amb el teu negoci o ja sigui amb la teva vivenda, la teva manera de viure, que evidentment evoluciona al cap dels anys, no? La domòtica, al final, s'ha d'adaptar. La part que trobem com a més dificultosa o que la gent creu que la domòtica pot ser un pèl complicada és més la manera de gestionar-ho des d'un nivell més a nivell d'instal·lacions i després sobretot a nivell de plantejar aquesta domòtica. Al final, jo sempre dic que s'ha de buscar bons professionals que no només sàpiguin instal·lar aquestes instal·lacions, al igual que instal·len doncs, unes instal·lacions convencionals, de la mateixa manera s'instal·la una instal·lació domòtica. Trobar un bon professional que t'ho faci, però també en la domòtica estaríem parlant de que hem de trobar un professional, ja sigui un arquitecte o un interiorista, en el cas del nostre estudi, que és el que fem, dissenyar un projecte adaptat a com vols viure i que aquesta domòtica realment et faci bé. Et faci bé en tots els sentits, en la manera de viure i després a través que aquesta tecnologia sigui una manera intuïtiva, simple i fàcil de gestionar.
Mhm. Tu ho veus igual,
Víctor? Jo ho veig igual i, a més, afegiria que la domòtica, ara mateix amb un pensament ràpid, la dividiria en tres branques diferents. La domòtica de confort, la domòtica de pràctica, diguem-ne, la domòtica pràctica, que és aquella que la rentadora t'avisa quan està la bugada acabada o que t'obre la porta de casa quan tu te l'has deixat i pots obrir amb el mòbil, i després la domòtica de seguretat, que és aquella que abans la Meritxell fora de micro comentava, no? Allò que simulació de presència, que potser puguem posar alguna càmera, detectors i sensors de si hi ha alguna fuita, i si vols afegiríem una quarta, que és la d'eficiència energètica, no? I sostenibilitat. O sigui que es pot dividir en moltes branques diferents i cadascuna d'aquestes doncs, tindrà les seves peculiaritats, podríem
dir-ho.
Segur,
és que sí. Segur que ara algú està pensant i diu, jo la domòtica no tinc res, és que només els aspiradors aquests, les rumbes, ja són domòtica, podríem dir, no? Per tant, és molt més quotidiana i cada vegada s'introdueix més a casa nostra. Podríem començar per aquesta petita, però clar, podem acabar per una immensitat de coses. Anem per parts, ara el Víctor ho apuntava. En primer lloc, probablement seria el confort i l'estalvi energètic. Ja que anem cap a la sostenibilitat, la domòtica ens facilita l'estalvi energètic.
Exacte, la domòtica al final és sostenible totalment. El que fem és tindre una eficiència amb l'energia. Però per què? Perquè tens el control sobre aquella energia. I llavors aquí el factor humà deixa d'existir perquè tot allò passa en mans d'aquesta tecnologia aplicada. Això fa que al no tindre aquest error humà, doncs, bueno, puguem crear cases molt més sostenibles des de la regulació electrònica, per exemple, de tema lumínic, des dels termostats intel·ligents, des de, bueno, inclús simuladors de presència, òbviament, per fer que aquesta part de seguretat de la casa estigui totalment controlada, i etcètera, etcètera. O sigui, tenim moltíssimes coses que ens fan que la domòtica sigui sostenible. I la tenim aquí i jo crec que hem de creure en ella i poder-la començar a aplicar sense por.
Mm-hmm. Si començàvem amb el tema confort, arribar a casa i que la temperatura sigui l'ideal no només ens dona confort, sinó que ara parlàvem també d'aquesta sostenibilitat. Per tant, sostenibilitat i confort van de la mà.
Sí.
En el tema de confort, parlaríem, si dic llum, temperatura, què m'estic deixant si parlem de confort?
Bueno, inclús ara s'està aplicant tot el tema d'aromes vinculats amb la tecnologia, doncs que això potser no per una vivenda, però sí a nivell de negoci és molt interessant aquest punt, i també a nivell de renovacions d'aire de manera intel·ligent. Des de, bueno, moltíssimes coses que podríem aplicar en aquest sentit, no?
I ambientació sonora fins i tot també.
Exacte.
Clar, també això aniria vinculat amb el benestar.
Sí,
amb el confort, vull dir.
I tant.
Ara imaginem-nos que entrem en una vivenda. Com es traduiria aquest confort? És a dir, què notaríem? Primer, la calefacció s'engegaria sola, estaria engegada ja.
O no.
Si cal, només si cal.
Si cal. Què més notaríem? La llum detectaria la nostra presència i s'encendria sola, també.
Clar, al final, una de les coses que es veuen més amb la domòtica és la màgia que creem amb la sonografia lumínica. Nosaltres, clar, des d'una vessant més mirada des dels interiors, des de fer vivendes i interiorisme, doncs sí que això és un tema, doncs, per nosaltres molt important, que és crear diferents escenes que sigui molt teatral, no? Ja des d'un negoci, que és molt important crear aquests ambients lumínics depenent del que necessitis en aquell moment, i després a nivell vivenda, doncs imagina't, el confort és absolut, no? Que a mesura que es va fent fosc, tu puguis escollir diferents escenes lumíniques que transformin els espais. Hem de recordar que el que dèiem abans, no?, que vivim en cases inertes i que l'única manera de que cobrin vida, una de les més importants seria potser a nivell lumínic, no?
Uh-huh. A nivell lumínic, tu, Víctor, vius amb la tecnologia,
sí,
i l'utilitzes.
Sí, tant i tant.
Amb què jugues, amb la llum, per exemple?
Clar, jo jugo molt amb l'assistent de veu, perquè jo tinc, per exemple, una Alexa pràcticament a cada habitació, no? Jo, quan em poso a treballar, tinc darrere l'escriptori, doncs, la típica tira de LEDs intel·ligent, unes bombetes d'aquelles de Philips que van tan bé, que també dius, Alexa, a treballar. I llavors, ui, ara potser he desencadenat alguna cosa.
Ah, que no tinguem per aquí Alexa i treballi.
Llavors, només hi ha una cosa molt, molt interessant que es diuen rutines, que les rutines és que si tu dius alguna cosa, passa alguna cosa, hi ha determinada circumstància, desencadeni una altra. Si jo, per exemple, li dic la paraula màgica a treballar, se m'encenen els llums que necessito per posar-me a treballar i per crear-me un ambient de treball ideal. Aleshores, en el meu sistema pot ser Alexa, però en el sistema de la Meritxell pot ser qualsevol altre desencadenant que ja directament et provoqui aquest ambient que tu necessites per treballar, no només de llum, potser també, doncs, de música relaxant, de fins i tot aromes, com deia ella, que també t'ajudin a relaxar-te. I en el meu cas és això. En el meu cas, afortunadament, no necessito gaire la calefacció perquè tinc un pis força, força calentó, però sí que necessito aire condicionat. I aleshores, com que el meu aire condicionat és tan antic, doncs jo, per exemple, em poso un aparellet que es diu RM Pro, que és com un comandament a distància universal, però en lloc de tenir forma de comandament, és com un petit trastet de res, de... Què sé, que sembla com...
Com un gerro.
Cosa, com un gerro, com de la forma d'un CD, per exemple, d'un disc compacte, que el poses allà a sobre de la taula i ja envia els rajos que ha d'enviar per encendre o donar les ordres a l'aire condicionat perquè s'encengui en el moment en què aquest aparell ho decideixi o jo li hagi programat. I qui diu el comandament a distància, diu la tele, diu l'aparell de música, aquelles coses que no són domotitzables, perquè també aquí entraríem en el concepte IoT, l'internet de les coses. No? Hi ha coses que estan connectades i tenen capacitat de connectar-se a internet i n'hi ha d'altres que no, ja sigui perquè són massa senzilles o perquè són tan antigues que en aquella època encara no, les coses no estaven connectades a internet. Mm-hmm. Ara sí, ara pràcticament tot el que compres, tots els aparells electrònics que compres, fins i tot la rentadora o el rentaplats, tenen connexió a internet. I t'avisen de quan tot està bé, t'avisen de quan has de netejar el tambor, t'avisen de quan li falta sal al rentaplats i són coses que et fan la vida molt més fàcil.
Tu, Víctor, coneixes molt bé totes aquestes aplicacions, molt. És el teu món. Ara ens aniràs desgranant, però és evident que moltes vegades a molts dels mortals se'ns escapa tota aquesta tecnologia, tots aquests gadgets, i necessitem algú que ens assessori. I tu també deies, és que cal conèixer molt bé les necessitats, i ho estaves apuntant tu també ara, sí. Víctor, les necessitats de cada família. Per tant, la domòtica aplicada al que realment necessitem, ara tu deies, treballar, vull treballar, llavors ja es connecta tot. És aquest el pas que necessitem quan demanem ajuda a un professional, que sàpiga les nostres rutines perquè ens ajudi a crear aquests ambients, que el Víctor també se'n fer-se-da.
Clar, jo perquè no tinc més remei que fer-m'ho jo sol, però una persona que tingui els recursos per demanar l'ajuda d'un professional, ostres, jo suposo que anant a una persona com la Meritxell o qui sigui que faci aquest tipus de serveis...
Clar, de fet, el que feu és això, estudieu el comportament d'aquella família per saber quines necessitats té i com de fàcil els hi podeu fer la vida en aquella casa a través de la tecnologia, no?
Clar, nosaltres partim de la base de que nosaltres, els clients, ens venen a nosaltres perquè es volen fer la seva vivenda. Uh-huh. Llavors ja és una cosa diferent a la que tu ja tens una vivenda i vols aplicar un ús de la tecnologia o de la domòtica doncs d'una manera més passet a passet, no? Això seria una part. No és la que fem nosaltres, perquè nosaltres, doncs, què passa? Que apliquem la domòtica des de zero. Uh-huh. Llavors, per aplicar una domòtica des de zero, ja ho fem de manera de que la instal·lació a nivell de cablejat ja és una instal·lació òptima per rebre aquesta domòtica que després la casa doncs, podrà disfrutar, no? O millor dit, la família o les persones que tenen el negoci podran disfrutar. D'aquesta manera es fa un plantejament totalment al contrari, sinó que al final la domòtica està feta per cadascú de manera diferent. Cadascú té unes necessitats diferents i s'ha de personalitzar. Llavors, nosaltres el que fem és fer un estudi, fer un programa de necessitats des de zero per com plantegem aquella vivenda, no només a nivell d'interiorisme, de materials i de distribució i tot allò que fem els interioristes, sinó també de quina manera volen viure dins d'aquesta vivenda. I aquí és on entra en joc el que és la domòtica i llavors sí que fem uns projectes específics per que aquesta casa doncs, pugui tindre la domòtica adient o adequada per aquella família.
Ara estàvem parlant primer del confort, temperatura, llum. La llum és evident que juga molt bé amb les escenografies. Si parlàvem també de crear un petit cinema a casa, doncs és evident que la llum s'ha d'adaptar a que vegem bé la pantalla, etc, etc. Però també l'accessibilitat, les portes, per exemple, no? Víctor, tu deies que a casa teva tens el sistema d'entrar totalment automatitzat.
Doblement automatitzat, perquè jo visc en un pis i la porta de l'escala de veïns, on hi ha un intèrfon que és de botons i sense càmera ni sense videoporter ni sense res, jo aconsegueixo obrir-lo quan m'estic aproximant a la porta, ja li dono a l'aplicació, llisco, i ja se m'obre la porta de l'escala de veïns. I molta gent em diu, ostres, com ho fas això? Perquè hi ha una cosa que es diu Opener, d'una marca concreta, que això es connecta al meu intèrfon. I és com si tingués un senyor sempre allà a punt esperant a donar-li el botonet per obrir. Jo des de l'aplicació puc aconseguir-ho, això. Després, dintre de casa, col·loco una cosa que també és d'aquesta mateixa marca, que fa com si fos una mà electrònica que et gira la clau. Tu deixes la clau per dins posada, ha de ser un bombí d'aquests que et permeti tenir la clau per dins i per fora, I des de fora no es veu que hi hagi instal·lat res, però des de dins hi ha com aquell aparell que gira la clau i t'obre la porta sempre que tu li diguis, quan t'estigui, jo per exemple surto de l'ascensor, estic en el replà i la tanca aquesta ja em detecta que estic allà i ja sense jo haver de fer res ja se m'obre. Pots obrir per, evidentment, per un codi numèric si et poses un accessori que és el teclat numèric que fora. Pots obrir des de qualsevol lloc del món perquè aquesta aplicació està connectada a internet, la tanca, el pany aquest està connectat a internet, està connectat per wifi, està connectat per bluetooth, és a dir, tu des de davant de la porta, encara que no hi hagi llum a casa, com que van piles recarregables que et duren 6 mesos, tu des del mòbil tu pots obrir. També pots obrir amb la clau, si t'oblides qualsevol cosa, doncs
la part analògica no la fa desaparèixer.
Que surts en pijama a llançar les escombraries i no portes ni clau, no portes ni mòbil, no portes res. Bueno, doncs escolta, doncs, truques al veí, dius algú que et deixi un mòbil, truques a ta germana i dius, escolta, tu que tens l'aplicació també, que estàs donant
la
data,
donar obre'm, a la família propera.
Obre'm, sisplau. Sí.
A la teva mare.
O al veí de confiança, o el que sigui, clar, clar.
No cal donar ja les claus, sinó que dones aquesta aplicació, l'accés a l'aplicació.
I fins i tot pots obrir amb l'assistent de veu. L'assistent de veu et demanarà un PIN, i tu li dius, li cantes el PIN i t'obre també la porta.
Clar, perquè hi ha d'haver també una part de seguretat. Sí, que...
Tot encriptat.
Tot encriptat.
Però bueno, que si et volen obrir la teva porta, tinguis una cosa intel·ligent o no la tinguis,
no,
t'obriran com
clar,
vulguis.
Està clar, està clar. Fins on arribem amb la domòtica? Ara el Víctor està dibuixant una escena que ens la podem imaginar perfectament, no? Doncs obrir la porta amb el mòbil. Fins on podem arribar amb la domòtica?
Clar.
O fins on heu arribat?
Nosaltres, jo m'imaginava una altra escena que nosaltres la representem molt als nostres projectes. Nosaltres tenim clients que cada cop més demanen cinema i no demanen televisió. Cada cop és més usual trobar-te gent que la televisió no la mira, pràcticament, i llavors, però sí que els agrada les pel·lícules o els agrada una bona sèrie de Netflix, llavors, bueno, al final ens demanen doncs una pantalla de cinema. Clar, jo la meva escena m'imagino obrir la casa amb veu o sense veu, amb la domòtica més de la manera d'instal·lacions que fem nosaltres, doncs també es podria arribar a fer, òbviament, i bueno, i crear, doncs, tenir doncs l'escena de cinema, doncs que crees una escena lumínica maca que t'acompanya fins a la sala de cine. A la sala de cine doncs et pots assentar i òbviament doncs hi ha la creació de que es baixin les persianes, es corren les cortines, et baixa la pantalla, es deixa una petita llum residual fins que la pel·lícula no comenci a projectar, per tant, fins que la pantalla no té la seva pròpia llum, i llavors quan un cop comença la pel·lícula aquesta petita llum residual s'apaga i comença doncs un sistema sonor, en aquest cas més acústic, treballat i evidentment estudiat perquè sigui la millor sala de cinema domòtica que existeix.
Això sembla fantàstic. I tot això apretant un botó,
potser
que estaria, per exemple, a dins de casa.
O des del teu mòbil, sí.
O des del teu mòbil.
O des d'una petita pantalla que es pot posar, o inclús a nivell de veu també es podria fer, no? Que s'accionés l'escena cine.
Això seria, per exemple, al menjador.
Sí, sí.
Però ara imaginem-nos a l'habitació. Quines escenes podríem arribar a generar? També ho apuntem estàvem al començament, no? És a dir, allò de que t'aixeques mig adormit, però si encens la llum acabaràs despert del tot i despertaràs de la parella. Doncs això, escena, aixecar-te per la nit i anar o bé al lavabo o bé anar a buscar un got d'aigua. Això com seria?
Bueno,
com ho traduiries, Meritxell?
Jo fa anys un client em va demanar, era un client era estranger, i em va demanar l'escena de Milk, que ella a mitjanit doncs s'aixecava a beure una llet o aigua, però bueno, ell deia que ell li agradava molt beure llet i s'aixecava, i ens va ficar a fer una escena que es deia Mil, que aquesta escena doncs obria una sèrie de llum molt tènue a lo que és el passadís i et marcava una mica la circulació fins a arribar a la cuina, i la cuina s'engegava una llum específica molt tènue per poder fer doncs l'acte d'obrir la nevera, de veure's la llet i tornar, no? I això, però això és una de les mils de coses que es poden arribar. Al final, jo sempre dic que és com fer-te un traje a mida, no? És un traje a mida per tu, per el que vulguis.
Clar, per, tu, Víctor, per, tens per... Sena
sí,
Milk, també?
Tinc una... Comptada
per tu.
Per les butxaques més, més austeres, hi ha uns petits llumets amb sensor que es posen sota el llit, que quan tu poses un peu a terra, detecten aquest peu a terra i llavors es van encenent. Si el poses sota el llit i si el poses en algun altre lloc concret, tu programes que això només funcioni per la nit, i més o menys et van fent aquesta escena Milk
casolana,
però que, ostres,
està bé, està bé.
Tant de bo es pogués posar una, no? En un hotel ho vaig veure, això, i va ser superpràctic.
Clar, sí. Perquè ara estem parlant de cases, però els grans espais que volen generar ja sensacions molt concretes, és a dir, un restaurant només hi hauria l'escena d'hora de dinar. Mira, o de sopar, no?
Justament, l'altre dia vaig rebre una convocatòria per una presentació que no hi vaig poder anar, però em vaig estar mirant que ara sí que Alexa s'ha posat en els hotels. Hi ha hotels, hi ha una cadena hotelera concreta que està alexitzant les seves habitacions per tal que quan tu vulguis fer qualsevol acció de tancar finestres, de posar la tele, de saber quin és el teu número de, jo que sé, d'extensió, qualsevol cosa relacionada amb una necessitat que tinguis a l'habitació de l'hotel, tu la mateixa Alexa t'ho respondrà. Uh-huh. O sigui que estan avançant a marxes forçades.
Bueno, jo crec que en un negoci crec que tindria que ser gairebé obligat, no obligat, però perquè no pots obligar a ningú, òbviament, però jo com...
Però si vol que funcioni bé,
com a empresari,
el primer interessat hauria de ser l'empresari.
És que només a nivell lumínic pots crear un negoci que t'entri més gent pel carrer. Del carrer. O sigui, i això està comprovat. Fer negocis en quant la domòtica sigui un punt fort, millores l'habitabilitat i millores l'ús, al final, de la relació que té el client amb aquell negoci. I sempre millor. Si està ben plantejada, òbviament.
Clar,
si hi ha un disseny ben plantejat. Però crec que hauria de ser gairebé obligatori en un negoci.
Uh-huh. En el cas d'una casa, perquè estem parlant també de llar, la part de comunicació també és important. La música, interpreto que també entra, i la manera d'informar-se, també la gestioneu vosaltres com a concepte dins del vostre projecte de domòtica en una llar?
Sí, nosaltres, al igual que fem projectes domòtics, fem projectes audiovisuals que estan lligats, òbviament, amb la domòtica des del minut zero.
Mm-hmm. Això suposaria,
sí,
això...
Que jo tinc un projecte audiovisual també al lavabo de casa
a veure.
De casa meva, que cada vegada que entro al lavabo hi ha un altaveu d'assistent de veu que també té sensor de presència. Els últims models venen amb sensor de presència i cada cop que entro al lavabo sento sintonizando RAC 1 i dic, mira, que bé, tu, faig la feina escoltant RAC 1 i després ho tinc programat perquè només duri 13 minuts, que és la meva durada mitjana, saps? És allò que diem.
Clar, clar.
I si no, li puc dir, Àlex, apaga la ràdio
o allarga una mica.
No, si se m'apaga, doncs li dic que la torni a posar i ja està. Sí, uh-huh. Sí. Allò que dius, ui, tinc una estona complicada, espera. Necessito més temps.
Per això, a cada espai de la casa, realment, pots inventar
i tant
una escena domotitzada.
Sí.
Ara, el Víctor acaba d'introduir també el bany,
sí.
No?
Sí.
I m'imagino que si tens una zona també de bany, amb spa, una mica més sofisticada, aquí hi ha tot un altre món que també se'ns obre, no?
Nosaltres ara, parlant d'això dels banys, en un projecte que hem fet, que és un negoci, al bany hem posat dos botonets, no? Amb un botó, quan la gent clica el botó, doncs s'escolta música dels anys 80, i a l'altre botó s'escolten xistes de l'Eugenio. Llavors pots arribar... Sí, ha tingut molt bona rebuda, perquè clar, la gent veu els dos botonets, al final pot serigrafiar de la manera que tu vulguis, o sigui, donar-li, han de ser potser botonets, doncs que cridi l'atenció i realment ha tingut molt bona. Al final pots fer tantes coses.
Clar,
i...
això és el que anava a dir, que anem cap a al món de la intel·ligència artificial, ens portarà per camins que encara no desconeixem absolutament, però voldria, Meritxell, que tu em responguessis si realment la gent que t'ha encarregat projectes, una de les pors que té és la falta d'intimitat, és a dir, que les seves dades acabin sent públiques i la seguretat de que aquesta tecnologia no se li girarà en contra, quan et t'encarreguen a tu projectes?
Aquesta por sempre està, i és una pregunta, doncs, òbviament, que els clients es fan i que es qüestionen moltes coses a l'hora de domotitzar tota nova vivenda, perquè també estem parlant d'un cos important i es volen assegurar que tot, doncs, sigui el més estable possible. Per això nosaltres sempre parlem des d'un cablejat estable, que és un cablejat, al final, normalment, a les nostres vivendes no preguntem si la casa es vol domotitzada o no. O sigui, al final, les nostres vivendes, doncs, tenen aquest tipus d'instal·lacions i la gent es qüestiona més com fer-ho i com treure el major profit. Però no es plantegen el fet de fer una convencional o una domòtica, perquè al final estem dirigits cap a un futur que és evident, doncs, que, com tu bé has explicat, hi haurà una intel·ligència, que ja hi ha una intel·ligència artificial, doncs, que tothom ja més o menys la utilitzem. Cada cop ens fa menys por apostar per aquest tipus de tecnologies, i al final jo sempre dic, si hi ha uns bons professionals darrere i un bon plantejament d'un inici, no hem de tindre por, al contrari, és un benestar per tots els que la disfrutem. I en aquest cas és important parlar d'estabilitat i tenir les persones correctes, doncs, que t'ho facin funcionar i instal·lar bé, perquè com a totes les coses, doncs, hi ha bons i dolents, i hi ha, doncs, que et volen prendre el pèl i hi ha els que no, i però això passa amb totes les coses de la vida o de la construcció, en aquest cas que nosaltres estem, doncs hi ha moltes coses d'aquestes, no?
Tu, Víctor, li veus perill a tot això?
Clar que té perill, però tot té perill. És a dir, mentre la intel·ligència artificial no deixa de ser una eina que està a disposició de qui la vulgui fer servir, qui la vulgui programar per un bon propòsit o per un mal propòsit. I, per tant, tot això sempre ho tindrem. El problema de la privacitat de les nostres dades, clar que hi és, però em sembla que anem tots una mica tard. I tot i això, també és veritat que poden hackejar la base de dades d'un hospital que tenim proper, que ho van fer no fa gaire, i també s'emporten les nostres dades i fins i tot els nostres historials mèdics, i ens poden vendre assegurances a la nostra mida. I tot això no passa per la intel·ligència artificial, sinó que passa per unes mans malintencionades que accedeixen a llocs on no han d'accedir. Però no per això hem de culpar la intel·ligència artificial de tot això. És un avenç de la tecnologia més que jo crec que servirà per moltes coses i ens facilitarà molt la vida.
Ara m'agradaria, justament, per tancar, posar-nos en aquesta situació. I us vaig a fer una proposta.
Ai, ai, ai.
Us imagineu fins on podem arribar a casa nostra? És a dir, a on ja ens agradaria arribar i no podem, i segurament acabarem arribant? O fins a on podrem utilitzar la tecnologia per tenir confort a casa nostra? Us imagineu una casa del futur? Com serà? Com arribarà a ser? T'arrisques tu primer, Víctor?
És que és difícil, eh? Costa de... Més enllà del confort, de la seguretat i de tot això, probablement sí que m'agradaria que hi hagués un sistema de seguretat que fos infal·lible, perquè ara mateix no existeix. Sí que m'agradaria que hi hagués... facilitats que fins ara no tenim, no? Que imagina't una nevera que, o sigui, tu te'n recordes quan hi havia la rentadora secadora? Uh-huh. A mi, jo vull un congelador fregidor, saps? I, no, de la mateixa manera que tenim un congelador que apretes una palanqueta i et surten els glaçons, uh-huh, que tingui un congelador que passin els palets de cranc per un conducte i que em fregeixin els palets de cranc i ja me'ls deixin servits.
O sigui, clar, mira, és l'altre, el món de la cuina.
El grau de perreria que tenim, que volem això, volem no moure un dit. Acabarem tots obesos, que no podrem sortir per la porta. No, és que no cal, no cal tant de confort. Està bé, una miqueta sí, per una estoneta sí.
Home, però ho diu una persona que li obren la porta a través del mòbil, eh?
Siguem actius. Sí, però això és per no deixar-me la clau, perquè sempre me la deixo, i la meva filla encara més.
Tu, Meritxell, cap on creus que anirem? Fins on arribarem?
Mira, jo crec que a mi m'agradaria pensar d'arribar a integrar tot el que és una casa intel·ligent, o un negoci intel·ligent lligat amb les emocions, no? El poder entrar en una vivenda i que la teva pròpia casa conegués, doncs, si aquell dia tens un mal dia, si necessites un estímul de més, no? Potser és una mica perillosa tot això, però bueno, jo crec que arribarem, no? O sigui, la lectura de les emocions amb la teva manera d'interactuar amb el teu hàbitat, en aquest cas amb la teva casa, jo crec que pot ser un pas, jo el veig llunyà encara, però podria ser possible, no? De la manera de com està anant la intel·ligència artificial i que hi ha moltíssimes coses que ja les fa. Per exemple, jo sé que ara, no sé quin dels sistemes, no sé si és el ChatGPT o no sé si és el nou de Google, crec que si tu li vas explicant una mica el teu dia a dia, li vas explicant la teva manera de ser, alhora, quan tu li demanes una cosa, pensa molt en la teva personalitat, no? I això jo crec que s'està començant a integrar, és molt primari encara, però vull pensar que al final viurem d'aquesta manera, no? Que les emocions, doncs, i l'entorn on vius, doncs, et faci la vida millor, no?
Ara que cada vegada la població s'envelleix més, suposo que la domòtica en aquest sentit també ens ajudarà a arribar als últims anys de les nostres vides de manera també més confortable, com a mínim més fàcil.
Segur que sí.
Segur que sí.
Que s'hauria de parar una mica més d'atenció a la gent gran i a facilitar-los la vida. Que crec que la domòtica i l'electrònica i la tecnologia en general no estan prou adaptades a la gent gran.
I no hi pensem prou, potser, no. Perquè les construïm quan som joves, sí, i quan arribem a grans ja fem tard.
Exacte.
Doncs no sé si us deixe, si ens hem deixat alguna cosa, però jo crec que déu-n'hi-do tot el que apunta la domòtica a casa nostra i la obertura de ment que ens ha fet tenir ara mateix de pensar fins on podem jugar amb casa nostra i fins i tot fer-la molt millor gràcies a la domòtica. Doncs moltíssimes gràcies, Víctor Endrino i Meritxell Rivera.
Gràcies.
Gràcies per estar aquí.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
A Cases amb Ànima volem posar en pràctica tot el que ens proposen els especialistes i una casa intel·ligent necessita una bona fragància que li aporti personalitat. Així que us recomanem que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors o al web montseinteriors.com. Allà hi trobareu el perfum perfecte per a tots els espais de la casa, bany, menjador, habitació i fins i tot perfum per a l'armari, que no taca la roba. Recordeu que si s'aplica directament sobre cortines o sofà, l'olor serà molt més duradora. Trieu la que més us representa, talc rosa, canyella, té blanc, té verd... En definitiva, doneu un toc refrescant a la vostra llar amb infinitat d'aromes de fabricació pròpia per omplir les vostres estances d'energia i naturalitat. Avui hem volgut introduir la tecnologia a casa per fer-nos la vida més fàcil, més còmoda i més pràctica. I ja heu vist que amb petits canvis podem adaptar els nostres espais sense ser uns grans experts en aquestes qüestions. Ara posem el focus als racons verds, i és que, gràcies a la tecnologia, s'ha acabat allò de demanar al veí que tinguin cura de les nostres plantes mentre som de vacances. Us volem parlar dels testos intel·ligents. Saludem Josep Ramon Martínez, responsable de Vegetal Storms. Josep Ramon, benvingut a Cases amb Ànima.
Hola.
Com funcionen aquests testos intel·ligents?
Bàsicament, els anomenats testos o jardineres intel·ligents disposen de diferents sensors que ens donen informació sobre diferents paràmetres essencials pel creixement correcte de les plantes, com poden ser aigua, llum, nutrients... I, a més, és un dispositiu que ens permet enviar tota aquesta informació i tenir-la al nostre mòbil o tauleta.
Quins tipus existeixen i per a quines plantes són més adequades?
A nivell domèstic, disposem de testos o jardineres senzills que tenen sensors que controlen la humitat del substrat i el tema del rec. Hi ha uns altres més complexes que també ens poden donar informació sobre els nutrients de la terra o fins i tot que tinguin un sistema d'il·luminació que s'encengui o s'apagui quan les condicions lumíniques no són les idònies pel desenvolupament de les nostres plantes. A nivell professional existeixen sistemes molt més complexos que permeten cultivar qualsevol tipus de planta gairebé a qualsevol lloc. Si bé que és veritat que a nivell d'aficionat els més utilitzats són per cultivar petites plantes comestibles, per fer un petit hort urbà a casa, un hort que és un pam i mig, més o menys, i també per plantes decoratives d'interior.
Si ja tenim testos i no volem desfer-nos-en, podríem introduir algun dispositiu que ens ajudés amb la cura de les nostres plantes?
Existeixen diferents dispositius econòmics que ens poden donar aquesta informació que ens pot donar una jardinera intel·ligent. Per exemple, a qualsevol centre de jardineria o gran superfície podem trobar sensors que ens donen informació sobre la humitat del substrat, sobre el pH, que va relacionat amb els nutrients, i sobre la llum disponible per la planta. A més, també existeixen jardineres amb sistemes d'autorrec econòmiques que ens permetran tenir les plantes durant gairebé 3 mesos sense estar pendents de regar-les o no.
Quin cost poden tenir aquests sistemes?
Aquestes jardineres intel·ligents no són econòmiques. Les més petites, que faran un pam i mig, tenen un preu d'uns 100-125 euros i ens dona per cultivar un parell de plantes d'alfàbrega. En canvi, si ens fem nosaltres una jardinera intel·ligent, comprant els sensors, un sensor d'humitat ens pot costar uns 15 euros i una llum portàtil ens pot costar entre 45 i 50. Això sí, no tindrem la informació al nostre mòbil.
Josep Ramon Martínez, responsable de Vegetal Storms. Moltes gràcies i fins una altra.
Fins aviat.
Ja veieu que amb aquestes opcions difícilment les nostres plantes emmalaltiran o moriran. I és més, us animem a cultivar el vostre hortet urbà, perquè amb aquests testos i dispositius ja podrem dir que entenem el llenguatge de les plantes.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb Ànima.